3 minuts per sobre de 3 quarts de 12 del matí. Saludem a la psicòloga Gisela Llobet. Molt bon dia, Gisela.
Bon dia.
I a la companya Eva Garrido també. Molt bon dia, Eva.
Bon dia, Sergi.
Avui tractem un tema que ens va quedar pendent de la setmana passada, Gisela.
Sí, correcte.
Que era una mica tornant del 9N, no, Eva? Del diumenge. Les sensacions, no?, que havia despertat prèviament al 9N i una mica si s'han refredat o no un cop han passat el 9N. I d'aquí podem parlar també de les negociacions. Quin paper juga la psicologia a l'hora de assentar-se a negociar, si és que els dos bàndols es posen d'acord i dialoguen.
Les emocions i l'actitud és molt important en tots els temes de la negociació, no?
Una actitud per la qual em sembla que l'Eva Garrido ja ha estat indagant dubtes... Dubtes que també convidem als oients que els puguin sortir a través de les seccions que fem la Gisela, que ens els enviïn a través del correu i seran respostos per la Gisela.
Correcte.
Doncs comencem preguntant a la Gisela, doncs, amb quina actitud hem d'enfrontar una negociació? A veure.
Quan hi ha una negociació hem d'entendre que hi ha un problema i tant una part com l'altra, no?, el volen resoldre segurament en posicions diferents. Llavors s'ha d'arribar a un punt mig. Amb les negociacions és molt important i tenir molt en compte la part emocional. De fet, és que, amb tot el que fem, la part emocional és molt important, no? Però amb les negociacions també. Perquè és molt important tenir clar quin és el nostre punt de vista a l'hora de poder-lo comunicar, poder entendre el punt de vista de l'altre, perquè el que ens interessa és arribar a un acord, val? Que és el que parlàvem moltes vegades amb el tema de la comunicació, no? Entendre i fer-nos entendre, no? Que és tota la part d'assertivitat. I sobretot el que ens interessa molt és, tot i que a vegades en una negociació la part emocional és complicada perquè poden sortir moltes emocions d'indignació, de frustració, etcètera, etcètera, hem de mantenir molt la fermesa i la serenitat. Perquè si no el missatge queda malmès per l'emoció. I el que ens passa és que el que nosaltres volem dir, si tenim una actitud més d'enfado, d'ira, de ràbia, queda, diguéssim, tapat per l'emoció i no arriba el missatge que realment volem donar, no? I és molt important això, la fermesa, la serenitat, i tenir molt en compte que volem arribar a un acord i, per tant, no cedir amb la nostra postura, però tampoc ser inflexibles en tot moment, no?
Ens comentava la Gisela abans, doncs, que un missatge negatiu no arriba. En canvi, un missatge optimista cala molt més, no?
Sí, hem de tenir molt en compte a l'hora de fer servir el llenguatge, a l'hora de negociar, que sigui tot amb propostes, amb coses cap endavant. O sigui, que no sigui tot negatiu. És a dir, evidentment, dintre d'una negociació hi ha dues parts que volen la seva postura, no? Que sigui la seva postura la que funcioni. Llavors, proposaran coses que potser a la part contrària no li van bé. Davant d'aquestes propostes no podem dir no, 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 no constantment, perquè això ens porta a un punt d'encallar-nos i de no, bueno, i d'immobilització, val? Llavors, per desencallar aquest tipus de coses, el que ens interessa és que davant d'aquestes propostes que potser a nosaltres no ens van bé, poder-les reconduir o donar-los la volta d'alguna manera que a nosaltres ens vagin bé. I sempre d'una manera més constructiva i més positiva. Perquè davant de la negativitat, l'altra persona o l'altra part negociadora el que pot entendre és, doncs, ostres, no sé què estic fent aquí perquè no arribem mai a un acord o no trobarem mai el punt, i llavors, doncs, directament desistir de negociar, no?
Inevitablement, Gisela, posem ja Rajoy i Mas. Després de tants nos, ara Rajoy ha de venir a Catalunya, però arriba en un moment, com bé dius tu ara, després de tants nos, ja ni ell mateix deu saber què ha de fer per dialogar.
Clar, aquí, quin és el punt aquí? Que Hi ha hagut moltes negatives, però no hi ha hagut propostes, no hi ha hagut una part positiva, una part constructiva. Pot ser que l'altra persona et faci propostes que a tu no t'interessen, i és totalment lícit, i pots dir, pues no, mira, això no m'interessa. Ostres, però a partir d'aquestes propostes, pues, recondueix-les, reenfoca-les, val? I dona-lis un punt de positivitat, perquè llavors tindràs a l'altra part més a favor que en contra. Si tot són negacions i tot són nos, la part contrària també s'enroca més en la seva posició, no? I llavors no veu una actitud favorable per part teva per voler arribar a un punt d'acord, i llavors el que fan és que les postures es radicalitzen. I no, llavors en una negociació no ens interessa això, vull dir, la negociació esdevé justament per trobar un punt mig. Llavors, és important que la teva postura, la que sigui, no la perdis de vista, però sí que flexibilitzem una miqueta, i que si la proposta no t'interessa digues, bueno, això no, però bueno, potser si ho enfoquem d'aquesta manera, o potser si ho portem de l'altra, no? I en la negociació fins i tot hi ha una part molt important, que és la manipulació del llenguatge de forma positiva. Val? Llavors, moltes vegades, si tu ets un bon negociador, pots acabar dient el que tu vols fer d'una manera que l'altre ho vegi millor que no dient-li directament que no, no? I la teva mateixa proposta, dita d'una manera o dita d'una altra, potser l'altra part l'accepta o no. I això també s'ha de tenir en compte.
I ara, en quin punt ens trobaríem, per tant?
Clar, ara tenim, parlant de Rajoy i Mas, tenim a Rajoy que diu que potser no s'ha explicat bé, que potser sí que és veritat, doncs, que bueno, hi ha hagut un punt de que no ha acabat de fer-se entendre, no? Però el millor de tot que pot fer Rajoy per desencallar el problema català és que quan arribi aquí i tingui una visita amb en Mas o amb qui sigui, hi hagi propostes. Si no hi ha propostes, serà molt difícil que puguin arribar a un acord. O sigui, si tu vens dient, no, és que no m'he explicat bé, jo no volia dir que no, volia dir que no per això i per això, per això, fantàstic, m'has ficat la justificació, però em segueixes dient que no, o sigui, no hi ha cap construcció, no hi ha cap avançament. Llavors, la negociació continuarà enrocada, no?
D'aquesta negociació, d'aquestes converses, hi ha molta gent pendent, molts catalans, molts polítics, i penso que potser Mas es troba en una posició que, clar, està molt bé arribar a un acord, però potser si s'arriba a un acord i surten Mas i Rajoy dient hem arribat a aquest acord i aquest acord no és la independència, potser hi ha molts sectors de la societat catalana i polítics que es tiraran a sobre de Mas, dient com t'has deixat arribar a aquest acord que no ens dona drets, no, vull dir, que no hi estaran d'acord d'aquest acord, potser que hagi sortit de la reunió.
Clar, el problema del no continu és que, és el que dèiem abans, radicalitza postures. Llavors, clar, quan radicalitzes postures i enroques en la teva postura, en el moment en què estem ara d'aquest conflicte català, la gent ja no accepta propostes, perquè ja has radicalitzat molt les postures. La gent està cansada del no, i llavors el que vol és això, avançar d'una altra manera. Llavors, clar, què passa? Que si ara, evidentment, arriba Rajoy, encara que digui que no i es vulgui explicar, no serà suficient, però és que a part, en el moment en què estem, encara que proposi, depèn de la proposta que faci,
li diran,
costarà molt que això entri, perquè s'ha radicalitzat molt la postura aquí. Però s'ha radicalitzat perquè no hi ha hagut, per part de l'altra part negociadora, una entesa del conflicte i una entesa de voler arribar a un acord, no? Simplement hi ha hagut una negativa constantment, no?
I es pot actuar, com diuen molts, unilateralment, no? Aquesta DUI, que en diuen, no? De fer una independència unilateralment. Encara que ens diguin que no, nosaltres, i això, portar una negociació, una conversa, es pot actuar de manera independent? Mira, no em fa cas, ja no estic fart de negociar, tiro pel dret.
Clar, fer-se es poden fer moltes
coses.
Està bé
coses. O no?
Clar, correcte o no correcte és complicat amb aquest tipus de situacions. El que sí que es pot dir és que l'òptim d'una negociació és arribar a l'acord. Val? Si no s'arriba a l'acord i s'enroquen les postures i es radicalitzen tant per un cantó com per l'altre, evidentment arriba un punt que l'acord es tensa i hi ha ruptura d'algun tipus. No és l'òptim. No és l'òptim perquè les ruptures sempre comporten, no?, a nivell emocional i a nivell d'afrontament, moltes més dificultats que si s'hagués arribat a un acord. Llavors, bueno, sí que passa que quan les negociacions no funcionen correctament, quan no hi ha les persones que estan negociant o el conflicte en si, no tenen una bona assertivitat, no tenen una bona flexibilitat, no són persones constructives, arriba això, arriba que la corda es tensa tant que arriba un punt de ruptura, perquè és com si tu agafessis dos punts i que a vegades s'allunyessin més, no? Davant de la negativitat i davant de l'escassesa de propostes, arriba un punt que es va tibant i cada cop es radicalitzen més les postures de manera que es polaritzen cap a un cantó i cap a l'altre i arriba al punt de tensió que es trenca, no?
Deies que els missatges negatius i de ràbia no calen en la població, però molts partits polítics d'aquests radicals utilitzen missatges així per exaltar el seu discurs.
Quan parlava d'això, parlava de la negociació, és a dir, quan estan negociant qualsevol cosa, no? Diguéssim que la part important de negociar, quan tu et sentes amb una persona a parlar, el que vols és trobar un punt d'acord, perquè hi ha un conflicte i s'ha de resoldre, no? I es busquen solucions, no? Que puguin ser bones per ambes parts. Llavors, davant d'aquesta negociació, quan diguéssim, prima l'emoció, és a dir, tu negocies amb ira o negocies amb ràbia o negocies emprenyat, val? Diguéssim que el missatge comunicatiu queda tapat per l'emprenyament. És a dir, quan tu, per exemple, estàs negociant amb algú i arriba un moment en què t'emprenyes i comences a cridar, el missatge que estàs donant a nivell comunicatiu no arriba a l'altra persona. Arriba el crit, arriba l'emoció, arriba l'enfado, però no arriba el missatge. Per això és molt important, que és el que deia abans quan es negocia, tenir aquest punt de serenitat i de fermesa en les postures i de flexibilitat a l'hora de negociar. El que tu em deies, per exemple, estem parlant més de que el que està provocant o el que vol provocar segons quins partits donant un missatge de molta negativitat a nivell d'emocions, d'ira, de ràbia, de frustració, etcètera, etcètera, això el que està comportant és que el que volen donar és un missatge perquè la gent es radicalitzi. Val? Perquè no hi ha proposta, no hi ha positivitat a la negociació. El que volen és enrocar-se amb la seva postura i volen, amb aquest missatge, no, que la massa, o quanta més gent millor, encara faci aquest punt de radicalitzar-se molt més, no, i sigui aquest punt de recolzament.
Ens anem anat cap a Mas i Rajoy, ens queda un minut. Parlant de negociacions en general, però, Gisela, algun consell? Per exemple, si hem d'anar a negociar un augment de sou...
Quan s'ha de negociar, per exemple, l'exemple que m'has posat, un augment de sou, és molt important tenir molt en compte i creure's que et mereixes aquest augment de sou i justificar-lo. És a dir, jo me'l mereixo per això i per això. Si aquestes postures les tens clares, o sigui, el que no pots fer és anar a negociar alguna cosa que dubtes, perquè llavors no pots defensar bé la teva postura, no? Llavors, davant d'una negociació on tu creus que la teva postura i te la creus de veritat, en aquest cas, l'augment de sou per tu és molt important, jo el que sempre recomano és que et facis una llista de les coses que has de tenir en compte per poder fer una bona negociació.
Gisela, fins la setmana que ve.
Moltes gràcies.